Dret Elèctric, amb Montse Virgili.
Això, les càmeres webs, ja sabeu que aquest programa tan modern amb aquesta música, que a mi, encara que sigui de còmics, de que acaba d'arribar el Daniel Fernández, em sona una mica a Guateque, eh? No penses tu que és una mica Guateque?
Sí, una música? Mica, sí.
Doncs, Daniel Lunch Fernández, festivo, no? Aquesta nit em sembla que vas festiu, no sé si perquè parlàvem de titelles. Tu ara vols parlar de periodisme i còmic?
Sí, però abans hem de donar una nota una mica trista, i és la mort d'un veterà de Cesc, es deia Francesc Vila i Rufas, que era un dels grans del còmic d'humor, tot i que feia ja anys que no es dedicava a l'humor gràfic a diaris, però vaja, havia treballat al Diari de Barcelona, al Teleexpress, al Correu Català,
a l'Avui.
Jo he portat tinc aquí un llibret d'acudits, també treballava al Por Favor i a l'Hermano Lobo, que era una revista que compraven, me'n recordo, els meus tiets, i que jo em mirava, i ho he recuperat de la meva...
Que l'has portat una mica d'allò del...
Sí, i estava pensant que fa com 20 anys que no es publica una antologia del senyor... Aquesta és de 1971.
I es diu Tics del País, un llibre força curiós que segur que alguns doncs matarien per tenir, eh?
Sí, feia acudits típics de la transició de l'última... èpoques de Franco, i a més eren aquells xistes, si algú se'n recorda, acudits sobre a l'obrer, a la societat de consum, que aleshores era com...
Ara això fa molta gràcia, però potser no n'hauria de fer tanta, no?
No, exacte. Pues és això, és una llàstima que no es facin antologies. O sigui, els grans autors, molts grans autors de còmic espanyol i català estan molt oblidats. També va treballar el Cavall Fort, pues, això que ens ha deixat...
Doncs Cesc, que avui doncs, ho havíem de recordar doncs, a la nostra secció de còmics. Daniel Fernández, comencem perquè hi ha molta teca avui,
sí.
Eh?
A veure, quin és el periodista de còmic més famós, possiblement? Bueno, pot ser Clark Kent, pot ser Peter Parker, no? Però
aquell senyor del tupé
ros, Tintín. El Tintín. El Tintín no he portat res, perquè suposo no fa falta. Doncs ens hem de preparar perquè l'any que ve és el centenari del naixement de l'Hergé,
exposicions, París, Bèlgica, segur.
I el centre Georges Pompidou, que és el gran museu d'art modern de París, li dedica una gran antologia, exposició, amb originals, documents, i vaja, jo
penso... Tu hi aniràs,
home, ja m'agradaria anar-me a París.
Segur que trobaràs una excusa per anar-hi.
Sí, sí. Així que, bé, aquí segur que al Saló del Còmic o així alguna exposició es farà, estic convençut. Però és que, a més, a França i a Bèlgica segur que tindran Tintín per les orelles.
I tant que sí.
I una altra exposició que s'està fent també al Georges Pompidou, i que és també l'altre motiu pel qual parlarem avui de periodisme i còmics, és una exposició que se li dedica, es diu B de reporters de historietes, i és precisament això, el reivindicar el còmic com a mitjà periodístic, que és una cosa que ja havia tingut en els seus orígens primigenis i després s'havia oblidat. I especialment destaca en aquesta exposició una obra que aquí està publicada en Glenat, porten dos àlbums, que es diu El fotògrafo,
que és la
les vivències d'un fotògraf que se'n va anar amb metges sense fronteres, se'n va anar a l'Afganistan quan la guerra entre Afganistan i els russos, quan els talibans eren els bons i anaven amb Rambo, que és a Rambo 2, és el que passava.
Déu-n'hi-do, aquestes coses que s'ha explicat Daniel Fernández.
El fotògraf aquí el que ha fet és una cosa molt original, que és totes les fotos que va fer i que va publicar en diversos llibres, pues, tot l'excedent que tenia ho fica en el còmic barrejant fotos...
Fotos i dibuixos
no? Fets per un dibuixant amb un to de línia clara. I realment és un... A mi m'ha agradat
força
molt.
Força curiós,
molt,
no? La barreja aquesta.
Exacte. Sí, primer hi ha aquesta barreja gràfica, després que la història està molt bé, perquè és un còmic molt interessant sobre precisament cultures d'Afganistan, la missió de la ONG, i porten dos àlbums publicats i aviat sortirà un tercer, i realment molt recomanable.
Publica
Glenat i ho recomano molt.
El fotògrafo. Som-hi, més coses.
Més coses. Ara, bé, jo crec que si es parla de periodisme i còmic, la clau és un senyor que es diu Joe Sacco, que curiosament ha tingut èxit perquè diríem que s'ha publicat tot al nostre país, o quasi tot. Tot va començar aquí vam començar per la meitat, no?
Sí.
És a dir, el Joe Sacco es va fer famós a Espanya i al món sencer amb Gorazde, Zona Protegida, que aquí va editar Planeta ja fa uns anys. El meu està desgastat de tantes vegades que he llegit. I
ja ho veig, eh? Ja ho veig. Aquest sí, sí. Ja és una...
És que l'he llegit diverses
vegades. Una vella perquè... glòria de la teva biblioteca.
És, aquest senyor va estar a Sarajevo,
sí?
Just quan va ser dels primers que van entrar, quan es va obrir la ciutat i la guerra encara no havia acabat. I aquí explica la seva experiència i a més es retracta ell, no? Ell com una mena de persona cínica allà que està fent un reportatge guanyant diners mentre la gent els han estat matant i perquè aquest senyor, el Joe Sacco, prové de l'underground i això es nota molt, no?
Uh-huh.
I fa una mena de documental, és un còmic documental,
sí?
I reportatge de crònica de guerra molt, molt interessant i que a mi m'ha fet pensar
molt. I emocionant,
molt,
no?
Emocionant, sí, i a més descriu molt bé el sentit de l'humor negre de la gent que està patint una guerra, que sembla mentida.
Que sembla que és una cosa...
Això és el que més m'ha fet reflexionar
d'aquest còmic. Que hagi de desaparèixer, còmic. Però
exacte.
No desapareix mai, no? Grazes,
sí,
zona protegida...
És l'obra mestra del Joe Sacco.
Joe Sacco,
exacte.
Planeta d'Agostini.
Exacte. Abans el Joe Sacco se'n va anar a Palestina,
sí?
I té un altre àlbum que és Palestina en la Franja de Gaza.
A la Franja de Gaza,
exacte.
També molt d'actualitat, no?, aquests dies. Bé, això,
exacte.
Desgraciadament, sempre està d'actualitat.
Sí, sí.
I doncs...
I aleshores, pues, això és, aquest any, per exemple, s'han editat 3 llibres de Joe Sacco, senyal de que el senyor pues, té èxit. Un és el Rock i jo, que és, diguem-ne,
sí?
Els principis del Joe Sacco, i on pues, fa, pues, ja de tot, ja explica la seva passió pels Rolling Stones, per Rolling Stones molt, però ell reconeix que massa per lo vells que estan, però ho reconeix.
Però és igual.
La gira que va fer acompanyant els Miracle Walkers, que eren un grup de garatge dels anys 80, i després els típics retrats underground dels personatges típics de Trencar l'Hotel, les groupies i tot això. I després, Planeta també, això és de la Cúpula, és l'únic que no ha editat,
sí?
Planeta de
la Cúpula.
Sago.
La Cúpula, el Rock i jo, Joe Sacco, continuem parlant
d'aquest
dibuix.
Apuntes d'un derrotista, recopila la seva obra anterior. Si t'agrada molt, ho pots comprar, si t'agrada molt el central...
Tant com a tu, perquè veig que ho tens tot,
exacte.
Daniel Fernández.
Va bé per veure on comença la seva passió, perquè aquí, diguem-ne que són històries velles, i després et va tornar a Iugoslàvia amb el Mediador i el final de la guerra.
Déu-n'hi-do, són... Déu-n'hi-do el viatge que ens fa Joe Sacco, doncs, per les històries d'actualitat.
Sí, aquí explica la vida de la seva mare, els bombardejos de Malta a la Segona Guerra Mundial, el tema dels bombardejos surt molt i també confessa que era un jonqui de la Primera Guerra del Golf.
I també una portada que ho diu tot,
sí.
Molt clara.
Sí, sí.
Molt clarificadora. Aquesta, doncs, Apuntes d'un derrotista, Joe Sacco.
Exacte, i per acabar... Pues, ja que estem parlant de periodistes, Planeta, això és l'edició de Norma, però Planeta ha tornat a reeditar Transmetropolitan, que és el gran personatge periodístic, crec jo, dels últims anys. És una sèrie de ciència-ficció, com a bona ciència-ficció en realitat està retractant la nostra societat, on el Spider Jerusalem és una mena de Hunter S. Thompson cínic i enfrontat amb un president dels Estats Units.
I aquest cop en color.
En color, sí. Això és un còmic de la línia Vertigo fet pel Warren Ellis, que és un guionista força...
Reputat, eh?
No, i potent, i amb mala llet, diguem-ne, i un bon dibuixant. I el personatge és molt bo i la sèrie està molt bé.
Transmetropolitan.
Van pel número 4 ara de la reedició.
Una altra cosa, doncs, que podem demanar als Reis, aquells que són periodistes i els agrada el còmic.
Exacte.
Déu-n'hi-do, Daniel Fernández, totes aquestes coses, aquesta nit no parem. Alguna cosa més? Encara tens,
bueno,
tens 30 segons.
Que l'últim del Joe Sacco és el final de la guerra i que,
sí?
Per exemple, hi ha una entrevista amb Karadzic, que és un dels un dels responsables de l'extermini ètnic de la zona i que està en fugida.
Tot, en el mateix llibre.
En el mateix llibre, i està dibuixada. I diu que quan el va veure va dir, vaja, aquest assassí és com tots nosaltres, perquè clar, el va trobar...
Es pensava que era com de mentida, no?
Exacte, i trobar-se un genocida cara a cara...
Així, cara a cara, impressiona.
Diu que defrauda.
Daniel Fernández, el que no ens defraudes mai ets tu, eh? Moltes gràcies.
I bon any.
Bon any. Bona nit, obrim doncs la tercera part, el taló, d'una altra vegada, doncs del Cabaret Elèctric. Bona nit. que acabem, són les 12 de la nit, res, passa un minutet, i entrem doncs en aquesta tercera part del Cabaret Elèctric. No marxeu perquè parlarem amb el Toni Moreno, que ha anat a la Sala Muntaner a veure això, la Crònica Sentimental d'Espanya. Si la setmana passada parlàvem en els còmics, doncs els còmics espanyols, ara fem una Crònica Sentimental d'Espanya, però des del teatre. Segur que serà una història doncs, amb molts records. També parlarem amb l'equilibrista, amb la Begoña Ferrer, que aquesta setmana doncs, ens ha volgut explicar què són això de les flors de Bach. Doncs ho descobrirem res d'aquí uns minutets. Els titulars amb la Montserrat Rossell, el guiri de luxe, que avui aquests allò a vegades que sempre doncs, venen estrangers que venen a Barcelona o a Catalunya, els intentem doncs, enganxar i preguntar-los doncs, coses interessants. Doncs aquest cop no, aquest cop ho hem fet al revés. Hem dit aquests dies són festa, no ve gaire gent, doncs nosaltres anem a Escòcia, agafem el telèfon, a Gales, volia dir, i truquem a la tenda més antiga del món, de discos, i els truquem i els preguntem per què estan a punt de tancar. Tot això ho podreu doncs, sentir en aquestes, res, gairebé doncs, 58 minuts que queden perquè s'acabi doncs, el Cabaret Elèctric. I recordeu també doncs, que tenim entrades doncs, per Decallaus i per Xauxa, dos grups que podreu veure doncs, a Gurb i a Granollers. Tenim entrades, podeu trucar al 933069204, 933069204, o si no, doncs, escriure'ns un correu electrònic a cabaretelèctric@icatfm.cat, cabaretelèctric@icatfm.cat. També ens podeu enviar correus doncs, per preguntar qui ha dit el Daniel Fernández, que amb tants còmics que ha recomanat no me'n recordo, no m'he quedat amb cap nom concret. No patiu, si ens truqueu, doncs us ho podrem dir. Moltes gràcies. Doncs després d'estrenar-se al teatre doncs, a la temporada alta, Xavier Albertí porta a la Sala Muntaner de Barcelona ha portat aquesta Crònica Sentimental d'Espanya, un espectacle emotiu on es recuperen doncs, cançons d'artistes com la Concha Piquer, Manolo Escobar o el propi Rafael, no? Els actors, doncs, Lina Lambert, la Montse Esteve, gent doncs, que sempre treballa amb ell, el Timon Frauca, també doncs, l'Oriol Genís, el Xavier Pujol Ras i el mateix Albertí, que interpreten doncs, un ventall de personatges per fer-nos arribar a aquesta Crònica Sentimental d'Espanya. El nostre crític teatral, el Toni Moreno, hi ha estat. I què, Toni? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Com ha anat això?
Home, és un espectacle interessant, interessant perquè Xavier Albertí això ho domina molt bé, sobretot la part musical, doncs il·lustra molt bé aquestes cançons que formen part ja del record de molta gent gran i de no tan gran. El que fa Albertí no és únicament